Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts a una nova edició del programa Blau Marí. Com sempre, estem encantadíssims de retrobar-nos amb tots vosaltres. D'encer d'aquest espai que dediquem a la gent de la mar, de parlar de tot allò que ens agrada a la gent que estem a la vora d'aquesta Mediterrània. Amb nosaltres avui, com sempre, els col·laboradors habituals, l'Aurora Requena, el Manol de Ramon, el Rafael Martí, el Joan Argentó i un servidor, Francesc Callau, com sempre, agraït de la vostra atenció. Avui ens cedirem al programa parlant de com ha anat aquesta campanya de la tonyina roja. N'hem parlat ja en aquest programa fa pocs dies, en parlàvem de que es començava i ja en podem parlar de que la campanya s'ha acabat en molt pocs dies. Ha estat una campanya exitosa, en parlarem amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens explicaran què és el que es fa amb l'escandall, és a dir, amb la sonda, la funció d'escandallar, important més abans que no pas ara, que amb els radars doncs més o menys ja et calculen la profunditat, no? Al ranxo a bord ens prepararan un emperador amb patates. I a l'acordió del grumet escoltarem una habanera, un jorn de pesca a càrrec del grup d'habaneres Desplegaveles de la Barceloneta. A Panorama Nàutic, cursos de formació de la Federació Catalana de Vela s'engeguen ja de cara al període vacacional. Ho farem parlant amb l'Agnès Vizcarro, cap de l'Escola Catalana de Vela. I a Plàncton, l'Aurora Requena ens traslladarà al Delta del Llobregat. En Manuel de Ramon aprofitarà per parlar-nos de miniatures navals a l'Arjau. Farà amb Alejandro Pascual, del Mercader del Mar. Per tant, molt benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. Comencem el nostre Blau Marí.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui al Blau Marí hem volgut convidar de nou a Juan Serrano, director general del grup Balfegó, donat que ja ha finalitzat, tal com ja havíem anunciat en el seu moment, la campanya de captura de tonyina roja al Mediterrani. El sector tonyinaire català, com ja va passar en l'anterior campanya, en molt pocs dies ha finalitzat una temporada que demostra novament que la tonyina existent al Mediterrani és suficient com per a assumir les quantitats actuals de quota permesa i fins i tot incrementar-les. Juan Serrano, benvingut al Blau Marí. Com està? Suposo que satisfet per la campanya, no?
Muchas gracias. Muy satisfechos. Muy satisfechos porque pudo ser una campaña tranquila. Fue una campaña que una vez más demuestra la abundancia de atún en el Mediterráneo. Duró 4 días. Hay que pensar que salieron el día 25 a faenar, con lo cual no llegaron a los caladeros hasta el día 26 a las 7 de la mañana. Estuvieron 2 días amarrados a puerto por mal tiempo. Y ya los teníamos de regreso en casa este lunes pasado, ¿no? O sea que el día 1, con lo cual se demuestra que hay mucha abundancia de atún. Lo que ha pasado con relación al año anterior, que hicimos la cuota en 25 horas, pues es simplemente que en la zona que nos pusimos a pescar y que no paramos de hacerlo, pues las molas todavía eran muy pequeñas y estábamos pescando cada calada 400, 500, 350, 350 peces. El último día nos desplazamos a 15 millas del lugar donde estábamos pescando y ahí ya fue increíble la cantidad de atún que se observó y que se dejó en el mar. Si hubiésemos encontrado esas molas el primer día, pues otra vez la campaña de pesca hubiese sido de 25 horas, como de hecho le ha sucedido a la empresa murciana, que el miércoles salió el lunes y el miércoles a la noche encontró esas molas y ya había dejado de pescar. O sea que muy, muy satisfechos.
Això li anava a dir, no?, perquè una part d'aquesta flota de l'encerclament tonyinaire català també va acabar en pràcticament 48 hores la campanya. Tot depèn de, en el moment que comences a pescar, quin tipus de mola et trobes al davant, no?
Claro, el mar es muy grande y hay que ver dónde está el pescado más agregado o menos agregado. La zona donde nosotros empezamos, que nunca hay que despreciar el que te encuentres con una mola de 400 peces, pues nos pusimos a pescar en esa zona y en esa zona pues no dejamos de pescar en ningún momento. Simplemente que todas las molas eran pequeñas. Ellos vieron con otra zona de pesca donde el atún ya estaba más agregado, ya estaba más junto y pudieron pescar molas mucho más grandes, con lo cual con muchos menos lances, muchas menos horas, han podido acabar mucho antes que nosotros la campaña de pesca. Para los patronos y patrones de pesca nuestros y los marineros, pues ha sido una campaña muy buena porque han podido disfrutar del mar, han estado una semana fuera, han podido hacer las cosas relajada y tranquilamente, sin mucho estrés. Hay que pensar que también cuando estás capturando molas muy grandes, pues corres el riesgo de que haya mucha mortalidad en las maniobras.
Una cosa sí que está clara, es que abans la quota, la captura, no tenia lloc en tan pocs dies. Per tant, no és habitual que en tan pocs dies s'acabi la campanya. Per tant, això demostra que hi ha molt de peix, hi ha molta tonyina en el nostre Mediterrani, no?
Sin duda alguna. Yo recuerdo, mi incorporación fue en esta empresa en el 2007, estábamos en pleno plan de recuperación y teníamos 2 meses para pescar y utilizábamos prácticamente los 2 meses para pescar el atún este grande. Después nos redujeron a 1 mes, sufríamos muchísimo, tardábamos todo el mes en pescarlo, después quisieron reducirnos más tiempo, nos dieron 1 mes y 1 semana. Y ahora estamos pescando en 4 días, o sea que es todo un éxito. De ver cómo veníamos de los años 2008-2009 consumiendo esos 2 meses de pesca a estar pescando en 4 días o en 1 semana de maniobras, pues es todo un éxito. Quiere decir que hay mucho pescado en el mar y tienen que reconocerlo, si no acabarán sufriendo los stocks de otras especies como la sardina y como el boquerón, que prácticamente se quejan muchísimo los pescadores de estas especies de que no lo encuentran, de que hay muy poco y que escasea.
Clar, tanta quantitat de tonyines pot ser que afecti a altres sectors, com el del peix blau, donat que clar, la tonyina és un gran consumidor de sardina, de saitó i d'altres tipus de peix blau, que clar, com que n'hi ha tanta, s'han d'alimentar.
Sin duda alguna. Además, una de las cosas que sin duda alguna pudo ser causa de éxito del plan de recuperación fue la prohibición de pescar atunes de menos de 30 kilos o de 4 años de vida, que es justo el tiempo que permanecen los atunes en el Mediterráneo después de nacer. Están aquí con nosotros 4 años. Hay que pensar que todo este atún antes, de talla superior a 6,5 kilos, se pescaba en el Mediterráneo por parte de todas las flotas y la que posiblemente más capturase fuese la flota cerquera del Mediterráneo. Millones y millones de kilos, millones y millones de kilos han dejado de ser pescados. Están ahí viviendo desde 2007. Yo creo que eso tiene que tener unos efectos malos en estos momentos para las especies como la sardina y como el boquerón y para otros pelágicos, ¿no? como la caballa también. Yo espero que reaccionen a tiempo los científicos demasiado ambientalistas en este momento, porque hay unos científicos que ya están reconociendo que deben subirse mucho más las capturas y a lo mejor pensar ya en un plan de gestión distinto para esta pesquería, pero también hay otros, que son los que están metidos en el Comité Científico de ICAT, que son muy recelosos y que hablan de que hay que tener mucha precaución, pero posiblemente estos científicos jamás han visitado el Mediterráneo, jamás han hablado con un pescador y jamás se han subido a un barco a ver lo que está pasando, con lo cual estamos atrapados en estos momentos en las decisiones que puedan tomar gente que están viviendo en otros lugares muy distintos al Mediterráneo y no saben lo que está pasando aquí.
Campanya curta, campanya petita de captura de tonyina amb la credibilitat que pot comportar el fet de que és una campanya molt vigilada i una campanya on se segueixen estrictes criteris de control de les captures, no?
Eso sin duda alguna, eso no se puede cuestionar en estos momentos. El pensar que llevamos a bordo un observador y que tenemos a 4 metros continuamente de nuestros barcos, de uno de otro, la flota de la Armada Española, donde van los inspectores y continuamente abordan nuestros barcos y vienen a ver, a pedirnos documentación y a vigilar toda la operativa, yo creo que no existe una pesquería en el mundo más controlada que la nuestra. Después ya sabes que volvemos a tener los inspectores todos los días en el puerto cuando descargamos nuestros atunes, o sea que al menos en la actividad que nos toca a nosotros, en el país que nos toca a nosotros, aquí en España, el control es férreo y exhaustivo. Posiblemente dejaría mucho que desear los controles que pueda tener Turquía, Túnez o Marruecos, otros países del Mediterráneo. Però en el nostre el control és exhaustiu.
A més, aquest any ha posat en marxa un nou sistema en tecnologia en l'àmbit del recompte de tonyines, no?
Bueno, ya lo pusimos el año pasado. Las cámaras estereoscópicas con las que nosotros estamos filmando el traspaso de los atunes desde el cerco hasta las piscinas flotantes son las que utilizan los inspectores de la Unión Europea para filmar las transferencias cuando llegan nuestras jaulas aquí a la media de mar y las anclamos o transferimos aquí en nuestras instalaciones. ¿Qué sucede? Que ellos contaban con esta herramienta y nosotros no contábamos con esta herramienta, con lo cual el tener un 10% de error en la estimación de la biomasa, del número de kilos en los peces, se cuentan una y otra vez. Y el error es ínfimo, no va a llegar al 3% o al 2%. Pero en el caso de estimar que los atunes que estás viendo por la cámara pues puedan tener un tamaño de 150 kilos o de 130 kilos, pues imagínate, 10 kilos se te van muy rápido. Entonces, existen fuertes sanciones si te equivocas en más de un 10% de la biomasa capturada, además de tener que soltar el atún, pues las multas son cuantiosas. Entonces nosotros lo que hacemos es filmar una vez que hemos pescado, cuando vamos a transferir el atún a las jaulas, medimos con esa cámara estereoscópica la longitud de los atunes y en virtud de esa longitud existen unas fórmulas en el software incorporadas que son las reconocidas por ICAT y podemos estimar la biomasa. Con lo cual tenemos la total tranquilidad que cuando lleguemos aquí a la media de mar y nos estén esperando la Guardia Civil y los inspectores para hacer lo mismo, nosotros ya hemos hecho el trabajo correctamente y no tienen nada que recriminarnos.
¿Para cuándo o para quan espereu aquestes gàbies que a hores d'ara estan sent remolcades cap a aquesta infraestructura que teniu davant de la mella de mar?
Pues eso sucederá el domingo en 10 días aproximadamente. Este lunes no, el lunes siguiente ya empezarán a llegar jaulas aquí a la media de mar.
Per últim, Juan, perspectives generades arran de la temporada d'aquest any?
Bueno, el único problema que tenemos en estos momentos en el mercado y que tiene dos factores como consecuencia de ello es la caída de los precios de venta en el principal mercado que es Japón, y ello es porque esa economía no acaba de arrancar en cuanto a su capacidad de consumo y evidentemente puede consumir productos alternativos y mucho más baratos de otros túnidos, y que tiene sus mayores consecuencias en esos incrementos de cuota que acabamos de tener. Ese 18% de atún que nos han dado este año, pues bueno, va a tener esas consecuencias. Pero bueno, ese será otro tema. Nosotros buscaremos estrategias para defender lo mejor posible la cuenta de explotación de nuestra empresa y seguir generando riqueza y empleo aquí en la Mella de Mar.
Ets un home convençut sempre, però en la revisió de les quotes de l'ICAT esperes increment de quota?
Sí, yo seguramente que este año no será, pero el año que viene, sin duda alguna, esas revisiones que ya están hechas, ya están aprobadas un 20% para el año que viene y otro 20% para el siguiente, yo creo que el año que viene tiene que caerse todo este castillo de naipes que están construyendo los científicos para intentar demostrar lo que no tiene sentido. O sea, el atún está ahí, la biomasa es inmensa y creo que tienen que poner como mínimo ya pronto los tags a los niveles que estábamos en el 2007. Es decir, habrá que pasar pronto de las 16.000 toneladas a las 23.000 toneladas.
Juan Serrano, director general del Grup Alfegó, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, com esteu? Benvinguts al programa.
Què
tal?
Bé.
Avui, de què mos parlareu? Quina serà la funció que mos explicareu, la funció tradicional?
Bueno, pues escandallar.
Escandallar. Què vol dir escandallar? Què és?
Escandallar, com t'ho diré, doncs és com a l'argot ara modern, és com si diguéssim sondar, és amidar l'altària de l'aigua que hi ha.
La profunditat de l'aigua.
Sí.
I això se feia en un aparell, no?
Sí, en una corda i un plom baix i a la corda
braces.
Mides segons a la profunditat. Llavors doncs vas 10 braces i a mides 10 braces i a les 10 li poses un nus i tires. Això era quan anàvem... Pues,
ara això ja no es fa, no?
A remolcar,
no,
no és ara és electrònic. Sí. Se posava una prova de tot, tirava la barra de ferro ben pac endavant i mentre la barca anava caminant, les aguantaves i...
Miraves que quedés recte.
Si li faltava una mica per a pujar la llaçada, doncs dies 9. I si veies que se n'anava dos per avall, tiraves i miraves dies 12. I qui diu, doncs així, era igual amb 20.
Era manual, no hi havia res més. Perquè...
I antes era molt complicat això, perquè quan havien d'anar a 50 i 60 braces, havien de... i no es podia fer mans. I ho feien també, portaven un botet al costat i tiraven l'escandall i allí hi havia, i al cap ho havien de tirar mans per a saber el fons que pescaven.
Clar, això la tecnologia...
I ara pues, ja de quan van sortir les sondes electròniques i això, pues, això ja...
Però tant era una corda en un plom que devia ser l'escandall, no?
Escandallar.
Molt bé. I era per medir, per mesurar la profunditat.
Els fons, sapiguen on estaves.
Pues bueno, són coses d'aquelles que es perden, no? I que per això nosaltres ens encarreguem de recordar-les.
Ara diuen la sonda i abans diem l'escandall.
L'escandall. Pues molt bé, hem conegut quina era la funció d'escandallar. Rafael, Joan, mos veiem ara a l'hora del ranxo.
Vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
I seguint amb Rafael i Joan aquí al Blau Marí, ara toca gastronomia. Joan, què mos ensenyaràs a preparar avui dins de la cuina marinera?
Pues avui farem un menjar molt ràpid i bo.
Ràpid i
bo. Ràpid, bo i amb pocs ingredients, sí. El que normalment hi ha en un... en una barca o en una casa. Això
molt bé, és a dir, que ho podem trobar a la peixateria o a qualsevol cosa.
Necessitarem... quatre alls.
Però no mos has dit lo què?
Farem un emperador amb pataques.
Emperador amb pataques.
Sí.
Molt bé.
Un emperador amb pataques, farem quatre alls, una tomaca i una miquinya de pimentó mòlt.
Però per a quants?
Bueno, ara farem lo d'allò.
Per a quatre, per a quatre.
Per a quatre persones normalment has de posar pues, no. un quilo i algo d'emperador.
Sí.
Un quilo i mig d'emperador. Comptant que tot és...
Perquè sempre m'imba una miqueta, no?
Sí, una miqueta i que quedi pues, 200 grams perquè el bullit m'imbarà i posar pues, mig quilo de pataques.
Molt bé. Vinga, com ho preparem?
Bé, agafarem els quatre alls. Això ho podem fer tot alhora. Eh? De mitjà el farem que és ràpid, que ho farem tot alhora. Cassola al foc en una mica d'oli, d'oliva, agraït una miqueta d'oli, i automàticament, quan l'oli estigui calent, pela alls. Tira els alls dins.
Sencers.
Sí, no, a talladets a finets.
Ah, va, talladets.
A la mateixa dendall, al d'allò. I deixar d'orar l'all. Mentre d'ores l'all, peles un parell de tomàques. Si és en aquest temps que siguessin de penjar, millor. Si no, tomaca de la que hi ha a casa. No,
però
no,
la fem a daus o la en trosses?
Que es vagi adorant i tu peles la tomaca primer.
Molt bé.
Tinguis la tomaca pelada, també, trinxadeta, tot el més que puguis, tot dins ja, quan estigui l'all dorat, eh? I quan estigui tot sofrigides, les que ja veus tu que la tomaca ja es vol quedar, que es vol que està frigida, que molla l'aigua, se n'anarà l'aigua, i tirarem mitja culleradeta de pimentó. Molt bé. Això,
dolç,
sí. de pebre dolç, eh? Sí, molt bé, mitja culleradeta.
Sí. Mitja culleradeta de pimentó dolç.
Molt bé, barrejadet.
Voltarem i una miquinya de vi blanc.
Molt bé.
Un gotet de caraquillo que diem,
molt bé.
Per a quatre persones, vi blanc. Pegues una remenada i automàticament les pataques ja.
Molt bé.
A la mateixa.
Pataques trencades,
sí, sí, sí,
a trosses.
A daus.
Molt bé.
A daus, tira les pataques i l'emperador. Bueno, l'emperador, que no ho he dit però al començament, però és el mateix. Quan lo talles, a tacos, taquets, igual que les
pataques. Taquets, és a dir, sí. No a rodanxes, a taquets. Molt bé.
Jo això és la primera cosa que faig quan lo netejo, si l'he de quan lo limpio, o ja, que el tallo, un bon grapat de sal i a la deixar-lo de banda. No?
Molt bé.
Poses les pataques a l'allò, pegues una remenada, tires un polset de sal, una miqueta perquè l'emperador ja està salat, tires l'emperador i justet cobrir d'aigua. I llavors no cal que mires res a mirar la pataca. Quan la pataca estigui tova, no dureta, deixeu-ho bullir, ho aportindreu un quart bullint, que 17 o 18 minuts, veiem que la pataca estigui tova.
Molt bé.
I llavors l'aigua també es redueix al començament per arrencar el bull. Tapes el caldero perquè arrenqui el bull fort i quan estigui bullint després destapes.
Molt bé.
I que es faiga el suquet, que quedi a poc suc.
Molt bé.
Eh? Iau, a mitjà.
No, i l'emperador quan lo tirem?
Bueno, l'emperador remena les pataques amb la picada una miqueta, tires l'aigua i t'hi aportes l'emperador.
I automàticament a l'aigua tires l'emperador.
Sí. Llavors justet que cobreixi, que no cobreixi tot, si no quedarà massa caldo. Ha de quedar una miqueta, cal bullir la pataca, quan la bullis la pataca la faig bullir, que faig la miqueta de caldo que queda pegalós. Això t'ho farà la pataca.
Molt bé.
Per això dic, deixa la pataca, hem de deixar que siga tova.
Molt bé, molt bé.
Los oients ja poden veure com fem, no és el que diem del ranxo, sinó com lo fem, perquè és...
Tot natural, Rafael, tot el que tenim a casa.
No és ja la recepta, sinó la manera en què es fa.
No s'afixien lo que diem a los ranxos, tal com lo fem, no és el que fem.
I veuràs com el gust de l'emperador, notes el gust de l'emperador, no cal que faci res. I tot alhora, vull dir que tot el que et costa fer, això tirau són 10 minuts, més no et costa. Eh?
Molt bé.
I el que costi bullir, sí. Ja pots preparar.
És a dir, que en mitja horeta n'hi tenim
prou. Sí, ràpid.
A l'argot marineri amb joc ras i patada al cap.
Doncs pues ho deixem aquí amb l'emperador, amb patates que m'heu preparat.
I veràs com queda, que ho provin, que veràs com queda.
Boníssim.
Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Vinga.
L'acordió del Grumet.
Dia d'havaneres a l'acordió del Grumet, el grup Desplegaveles ens interpreta Un jorn de pesca.
Sortim de pesca i lluny del port, calem les xarxes fins baix de tot. I mentre s'omplen de més la gent, cançons alegres tots junts cantem. I sem les xarxes que ens diu el cor, que avui som plenes fins dalt de tot. Si a bona pesca bon guany tindrem, i amb alegria demà tornarem. Tornem a casa, sembla que el vent a cau d'orella ens va dient. Doneu-vos pressa, cerqueu el port, ja que amb la pesca heu tingut sort. Tornem, que el vent ens va dient, cerqueu el port, que heu tingut sort. Que pari el vent, que brilli el sol, que sigueu bo, bon guany tindrem. Sobte s'ha tornat fos i el mar es frisa i s'alça el mestral que no ens atrapi el temporal. Corre barqueta que es queda por, mira la costa ja es ve a prop, pensa en el Carme et demanem que Sants i Estalvis a pot arribem. Tornem a casa, sembla que el vent a cau d'orella ens va dient. Doneu-vos pressa, cerqueu el port, ja que amb la pesca heu tingut sort. Tornem, que el vent ens va dient, cerqueu el port, que heu tingut sort. Que pari el vent, que brilli el sol, que si bon guany tindrem. Que pari el vent, que brilli el sol, que si Déu vol, bon guany tindrem.
Panorama Nàutic.
Avui al Blau Marí volem parlar de formació, donat que quan arriba aquesta època des de la Federació Catalana de Vela s'impulsen, es col·labora en diferents activitats relacionades amb l'àmbit formatiu. Avui hem convidat al programa a Inés Vizcarro, que és cap de l'Escola Catalana de Vela, precisament per parlar d'aquests temes tan fonamentals per la federació com la formació i la gent jove que s'inicia en el món de la vela. Inés, benvinguda al Blau Marí. Què tal?
Bon dia, molt bé. En marxa i contents.
I contents, no? Comentem que clar, suposo que de formació n'hi ha durant tot l'any, però que quan arriba aquesta època que ja s'apropen una mica les vacances per als estudiants, és en el moment en què la formació, per dir-ho d'alguna manera, arriba al seu màxim esplendor, no?
Exacte, sí. Quan comença la temporada de la calor, els alumnes, les escoles de vela i els directors comencen ja a fer peticions de formació. Tenim el mes de maig, que sol moure la cosa, mes de juny, com són exàmens finals i selectivitats, però finals de juny, passat Sant Joan, és el moment més important de la formació de tècnics de l'Escola Catalana.
A nosaltres ens crida especialment l'atenció algun dels cursos aquests, perquè clar, en feu de tota índole i n'hi ha més especialitzats, no? I més que toquen i que impulsen, doncs, la introducció en sectors com per exemple el kitesurf, però d'altres que fan que la gent que està implicada en aquest món de la vela comenci a pensar en l'àmbit formatiu des del punt de vista no només de l'aprenentatge, sinó ja de la formació dels altres, com el curs, per exemple, de monitor col·laborador. És a dir, que una mica la federació pensa en tots els àmbits, no?
Exacte, sí. Des de federació, des de l'Escola Catalana, no tenim un únic esport de vela, encara que el nom és vela, no tenim vela, tenim windsurf, tenim creuer, tenim patí i tenim kitesurf, no? O sigui, totes les disciplines les hem d'anar cuidant en la mateixa manera, en la mesura del possible. Llavors, sí que tenim com tres grans cursos, no? El que és monitor col·laborador, que és un nivell zero, que és una aproximació, és aquell auxiliar que realment a les escoles fa molta falta. Tenim després un tècnic esportiu, que és en Bela i en Windsurf, que això és un cicle formatiu que depèn del Departament d'Ensenyament i nosaltres coordinem. I després tenim el tècnic de kite, que el fem conjuntament amb el Consell Català de l'Esport. Realment és tot com un croquis i que depèn de l'alumnat el que vulgui fer, doncs, mirem d'aconsellar cap a quin camí anar.
Clar, aquests podríem dir que són els tres cursos oficials amb la implicació directa de la Federació Catalana de Vela. A partir d'aquí, els diferents clubs nàutics suposo que impulsen tota mena d'activitats formatives, també.
Exacte. La veritat és que amb els clubs nàutics i els directors de les escoles de vela tenim una implicació molt gran, perquè ells som qui coneixen els alumnes, els navegants, els esportistes i mouen les flotes, no? Llavors, depèn de l'oferta, la demanda que hi ha, les coses han canviat molt. També ara el nom de campus, per exemple, és un nom molt estès a tota Catalunya. Es fan molts de campus nàutics a totes les escoles de vela i és la base. Si les escoles de vela no ens fan la base, després no tindrem tècnics en cap de les disciplines. Llavors, la feina que fan ells és molt important i la implicació d'escola i fem com un treball molt en grup. Val? Som una xarxa, o sigui, si tant ja a l'Escola Catalana de Vela som una xarxa que ha de 70 escoles a tot el territori català, des de dalt de tot, de Pals, de més amunt, a fins a les cases del canal. O sigui, realment, tot el litoral català està ple d'escoles reconegudes i els seus directors. De tant en tant, cada 3 mesos, mirem de fer una reunió de treball i valorar, no?, com està la situació i cap on anem. I l'èxit de la formació de tècnics aquest any serà així, perquè tenim hem quasi duplicat els inscrits en quasi tots els cursos i ha sigut ells, no ens l'atorguem a nosaltres, sinó als directors de les escoles de vela que han dit als seus alumnes: vinga, va, t'has de formar, has de començar per aquí, no? I hem encaixat l'oferta amb la necessitat.
Dius que heu doblat inscrits? De quanta gent estem parlant?
Mira, en el cicle inicial, que és el tècnic esportiu en vela, vale, que es realitza a quatre instituts de Catalunya, l'any passat van haver, perquè hi ha una prova d'accés a l'any, vale? Hi ha una prova d'accés a l'any i s'inscriu la gent, si la superes et pots inscriure al cicle. L'any passat érem uns 30 alumnes, val? I aquest any quasi som els 80 alumnes. Val? És un cicle formatiu. Perquè fa el monitor col·laborador al nivell 0, que és una formació que fem molt no als instituts, sinó a les escoles reconegudes. No? Les escoles reconegudes tenen molta experiència i anem allà. La federació es desplaça a l'escola reconeguda, que té un volum, i bueno, l'any passat, en tot l'any, l'any vam fer vora uns 150 i a dia d'avui inscrits, i encara tenim formacions que no hem fet perquè el plan final ens ve ara, a dia d'avui hi han format més de 154 alumnes, val? Bueno, exactament 154 alumnes. Tenim 3 cursos programats al mes de juny, perdó, que és una a Cambrils, una al Centre Municipal de Vela de Barcelona i l'altra a Fluvià la Gola. I jo crec que el que queda d'any, perquè després a Nadal també es formen. O sigui, el perfil d'alumne nostre en general és un perfil que estudia ESOs, batxillerats o carreres, i que l'estiu i els caps de setmana treballa. Llavors, l'oferta del monitor col·laborador és un curs molt compactat i que el fem en períodes vacacionals. I realment estem contents perquè és una formació en monitor col·laborador que fa dos anys i mig que fem i cada any creixem.
Anem a concretar una mica més tots aquests tipus de cursos. Monitor col·laborador és un suport auxiliar a la tasca de formació als diferents clubs, doncs, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, a veure, el monitor col·laborador és un auxiliar que està sota la responsabilitat d'un tècnic nivell 1, vale? Llavors, la gràcia del monitor col·laborador és que tota aquella persona que dius, bueno, ho vaig a provar, no? Vaig a fer un tast, a veure si realment m'agrada. Això és una formació molt petiteta i que el contingut d'aquest monitor col·laborador, si després vols fer el cicle, se't valida. Val? O sigui, ja has aprofitat, ja has començat el camí cap a la formació. L'objectiu nostre del monitor col·laborador és això que et dic, no? Que començar i facilitar que la gent vagi a formar-se com a cicle, no? Vagi un tastet i començar.
I per tant, els coneixements d'aquest monitor col·laborador no han de ser els del tècnic responsable d'oferir els cursos,
no,
sinó
exacte,
que ha de tindre alguns coneixements bàsics, com per exemple...
Com per exemple, mira, fem una part de seguretat i rescat, vale? Fem una altra àrea de metodologia, que metodologia és com ensenyar a navegar, I després fem una part de tècniques de navegació, val? Que és una petita presentació de totes les embarcacions que hi ha i com funcionen. És una formació de 49 hores, quasi 50 hores, i 80 de pràctiques laborals. Que les pràctiques laborals realment és un punt que aprenem molt. Val? O sigui, fan la formació aquí i després vaig anar a l'escola reconeguda i acabo de fer les 80 pràctiques en un tutor de pràctiques. I realment el monitor col·laborador vam tocar tres àrees perquè pensàvem que eren fonamentals. I com et dic, és una part del cicle.
I que això en un estiu en tenen prou, doncs, per treure's sí, aquest títol.
Sí, pensant que el monitor col·laborador en una setmaneta i mitja, així intensiu, se'l trauen i després fan les pràctiques.
Després tenim una altra activitat formativa en windsurf i en vela, no?, també?
Exacte, això és el cicle. El cicle inicial, bueno, el cicle, que hi ha cicle inicial i cicle final. Això depèn del Departament d'Ensenyament. Fa el 2010 va canviar la llei i va començar amb el Departament d'Ensenyament. Fins llavors ho fèiem nosaltres. Això ens ofereix. S'ofereix a quatre instituts de tota Catalunya. Un és a Salou, el Jaume I, aquí a Barcelona, l'Escola Catalana de l'Esport i el Rambla Prim, i a Blanes, el Serra Llarga. Val? Llavors, este cicle, la veritat és que ja és una cosa més seriosa, hi ha un cicle inicial, val? I en este cicle inicial, les atribucions del cicle inicial és tècnic d'una escola de vela o entrenador d'iniciació, i ja en el primer cicle ja et donen aquesta titulació, i després, si realment vols especialitzar-te, fas el cicle final, que és per coordinador d'una escola de vela o entrenador del nivell.
Sí, per tant, aquí estem parlant de quelcom més oficial, doncs, no?
Exacte, sí.
I
exacte.
També es fa a partir d'aquesta època o es fa al llarg del curs escolar?
Val, això tenim una novetat aquest any. Aquest any fa 4 anys que els cicles es feien en horari escolar i, com t'he comentat abans, el perfil d'alumne que nosaltres tenim pues, és estudiant i no li acaba d'encaixar. Aquest any, parlant amb els directors d'Escola de Vela, pues, vam proposar al Departament d'Ensenyament un primer curs en horari intensiu a finals de juny i principis de juliol. Val? I estem molt contents perquè és el que et dia abans, no? que el nombre d'inscrits han vist que realment la gent sí que es vol formar, l'únic que l'oferta no se li encaixava amb els seus horaris de bueno, per estudis o pel que sigui. Fem ara, bueno, en 3 setmanes, realment molt, molt intensiu, descansen el dia de Sant Joan, però tots els altres dies fan un horari intensiu. I és una cosa és que tu digues, mira, jo aquest any em vull dedicar a estudiar tècnic de vela i hi ha 3 cicles, pues que als instituts pots anar durant tot l'any a fer aquest cicle, o dius, mira, jo estudio una altra cosa i a part vaig a fer aquest intensiu del mes de juny-juliol. La idea és tindre les dues ofertes sempre vigents, perquè també hi ha gent que ho té molt clar i diu, jo em vull dedicar a la vela, vull estudiar aquest cicle durant tot l'any.
I després tenim el curs de tècnic esportiu nivell 1 en kitesurf amb horari intensiu, no? Ja, també?
Sí, exacte. El tema del kite és, bueno, és una disciplina que està de moda, que és una mica nova, però sí que des de federació hem de ficar força per mirar de potenciar-ho. Ho fem conjuntament amb el Consell Català de l'Esport, aquí no depèn d'ensenyament, i fem ara a Calafell, a Castelldefels, un primer curs també en horari intensiu, que fan un bloc comú i un bloc específic. I a veure si surt, perquè realment ens està costant una miqueta que el perfil de navegant en kite s'acabi de professionalitzar, no? Però bueno, hi ha inquietuds i a veure si ens sortim.
Horari intensiu, a veure, vol dir que es va per feina, és a dir, que són
exacte,
que està el curs concentrat en una setmaneta aproximadament, però que és pràcticament tot el dia, és a dir, que surts d'allà...
Matí tarda, nit no, perquè no es pot, però matí tarda i bueno, molt, molt per faena, perquè la veritat doncs, hi ha gent que es demana una setmana de vacances per fer el curs. També hem d'agafar en aquest perfil de persona i que pugui fer el curs. Però sí que veiem que han començat a treballar en horaris intensius i la rebuda és bona.
I també el juliol també fou un altre, no?
Bec, sí.
Vam fer un al juny i un al juliol.
Sí, exacte.
I l'alumne ja surt preparat per a enfocar i per treballar tots aquests coneixements, no?, en una setmana.
Sí, aviam. només es fa la part del, del bloc específic. El comú és una setmana més. Sí que l'alumne pensa que abans d'escriure el curs ja ha de passar una prova d'accés, val? O sigui, cada dia tenen un nivell tècnic.
Molt bé,
si no prova, no, qualsevol persona no es pot inscriure a un curs per ser tècnic, sinó que has de demanar un nivell de partida, i sense aquest nivell de partida els professors ja veuen que no pot assolir aquells coneixements.
Molt bé. Doncs Inés Vizcarro, cap de l'Escola Catalana de Vela, moltíssimes gràcies, i, bueno, i esperem que aquestes activitats formatives vagin creixent i anem veient cada vegada més gent, no només practicant en l'àmbit esportiu l'activitat nàutica i l'activitat de la vela, sinó que també vagi creixent la gent que es dedica a l'ensenyament d'aquestes disciplines. Moltes
molt
gràcies.
Bé. A vosaltres. Adéu, bon dia.
Plàncton.
I avui l'Aurora Requena des de Plàncton ens treu d'excursió, com sempre, buscant algun indret de la nostra costa que sigui atractiu i no només des del punt de vista estètic. Aurora.
Hola, què tal?
Avui cap a on anem? Cap a on encarem el nostre bus, el Blau Marí?
Molt bé. Avui ens anem d'excursió als espais naturals del Delta del Llobregat.
El Delta del Llobregat. Per tant, anem a la costa central.
Efectivament. Anem molt, molt a prop de Barcelona. I és que encara no havíem anat d'excursió a cap indret de la província de Barcelona i, bueno, mira, també té els seus espais interessants que també s'ha d'anar-hi.
Pues vinga, agafem la motxilla i on anem, no?
Efectivament. Doncs avui ens agafem la motxilla i ens anem a conèixer un dels dos deltes que tenim a les nostres costes, el Delta del Llobregat. Com ja recordareu, així una miqueta, un delta és un espai on es troba el riu i el mar. Es troben i comença una mena de lluita. Una lluita, és a dir, perquè és un lloc on el riu, si el mar li deixa, anirà depositant tots els sediments que porta, arribant a formar grans extensions de sediments amb una forma de triangle cap enfora. Aquest triangle és modelat per la força del mar, que el va erosionant de poc a poc, però el riu va aportant sediments també, així que, bueno, és que això és com una mena de lluita entre el mar i el riu. I pot arribar un moment que el riu deixi d'aportar tant de sediments pel tema d'embassaments o el que sigui, i l'acció del mar sigui més forta, i llavors aquesta forma de triangle pot desaparèixer o disminueix o canviar les mides.
I també molt podem trobar molt a prop de grans infraestructures, no? Pel que pareix,
sí.
No?
El que té aquest espai és que el trobem al pobre, dic el pobre perquè està com una mica rodejat, per una banda té l'aeroport de Barcelona, per l'altra banda té el port de Barcelona i pobles així com el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, que, bueno, són pobles amb bastant depressió urbanística.
Però, bueno, però és un espai que va sobrevivint, eh?
Efectivament, de fet s'estan fent bastants esforços per a que sobrevisqui, perquè és una de les zones humides més importants de Catalunya. I, de fet, abans, quan la pressió industrial no era tal, la zona va ser una zona agrícola bastant important, gràcies als aqüífers que es trobaven sota el terra i que havia permès que hi hagués molts conreus. Encara en queden alguns de conreus a la part més terra dins.
Per tant, ara mateix, tot i la pressió a la que pot ser sotmès, bueno, el riu va fluint i el delta es va mantenint, no?
Va fluint, no flueix. El riu Llobregat no té, bueno, és un riu molt natural, que està bastant intervenit per la mà de l'home, i resulta que aquest espai no té les dinàmiques pròpies d'un delta, no té la forma pròpia d'un delta, però, bueno, a pesar de tot, és un espai que té uns valors naturals importants i que ens trobem des de la part final del riu Llobregat, espais de llacunes, d'aiguamolls, pineres de litorals, dunes i platges verges. Així que, bueno, és interessant.
Podem trobar-hi fauna en aquest espai?
Sí, de fet és una zona de pas, és una àrea de pas d'aus migratòries entre Europa i Àfrica, i de fet per això és zona cepa, amb zeta. Què vol dir això de cepa? És una figura de protecció europea, unes sigles que vol dir zona d'especial protecció de les aus. Val? Aquesta és una d'aquestes figures europees de xarxa Natura 2000. Val? Es declara en aquest cas perquè s'hi troben aus que són molt importants dins de les espècies europees. A més, també és reserva natural parcial i és un espai d'interès natural. Són gairebé 2.000 hectàrees protegides que ofereix tot un seguit de senders que, per a poder gaudir-lo. I bueno, ja sabeu que des de plàncton, com que són com la cabra que sempre tira al món, o el cas del plàncton que sempre tira a l'oceà, us volem recomanar un dels itineraris del parc que sempre que et porta a la platja.
Molt bé, suposo que serà un itinerari curt, tampoc haurem de fer gaire
esforç, no? Sí, l'espai és petitet i aquest itinerari que us proposem és un itinerari circular que surt d'una de les llacunes de l'espai, que es diu l'Estany de la Illa. I entra el sender entres per una zona de pineda, amb típics arbusts mediterranis, el mongentiscle, l'ars blanc, i en l'època de l'any pues, te trobes unes espècies d'aus o uns altres, com els pitrojos, i després surts de la pineda i bueno, arribes a la platja del Prat. És una platja llarga, una barra de sorra, i bueno, no hi ha molta gent. I si el temps es deixa, podrem sempre gaudir d'un bon bany.
Suposo que això interessarà moltíssim a la gent que estarà molt prop de Barcelona, no?
Clar, volíem parlar-vos d'aquest espai perquè pensem a la gent de Barcelona, que, bueno, que recordeu que teníeu aquest espai i em pots arribar amb el tren, amb autobús caminant després. I bueno, que recordeu que tenia aquest espai, que és important, comentant pel tema de les aus, i que bueno, sempre mereix una petita excursió per a conèixer la feina que està fent allà als ajuntaments i al Consorci dels Espais del Delta del Llobregat.
Doncs, Aurora, gràcies per acompanyar-nos en aquesta excursió. Agafarem la motxilla, anirem a conèixer el Delta del Llobregat i ens retrobem en el pròxim Blau Marí.
Molt bé.
L'Arxau.
A l'Arxau, com sempre, el Manel de Ramon ha trobat un tema que ens interessa des del punt de vista cultural i avui es dedicarà ni més ni menys que a les miniatures.
Avui, dintre del nostre espai dedicat al món de la cultura marítima, anem a parlar amb el Mercader del Mar. Què és això? Doncs aquest és una botiga d'efectes nàutics, de regals nàutics que hi ha a Barcelona, i anem a parlar especialment d'aquestes maquetes navals amb el seu propietari. És Alejandro Pascual. Alejandro, què tal? Benvingut al programa.
Hola, bon dia.
Escolta'm una cosa, les maquetes navals sempre han tingut una certa curiositat de com s'arriben a construir aquestes maquetes, com es fan peça a peça, explica'ns una mica.
Bueno, les maquetes navals són reproduccions de barcos originals, no? I bueno, es fan peça a peça, es fan pues, manualment, no? I es fan pues, tots els detalls en miniatura d'un barco de veritat.
D'un barco de veritat, normalment són vaixells que han existit?
Normalment se fan sobre vaixells que han existit, com una rèplica, no? Hi havia una història que nosaltres vam començar fent barcos reproduint els esbots, que eren aquells barcos que havien patit alguna incidència, com un naufragi o que els havien salvat, i llavors oferien als pescadors o als mariners que anaven al barco i havien sobreviscut, oferien a l'església, no? A l'església del poble o de la localitat, i es feia pues, un esbot d'una reproducció.
Déu-n'hi-do. Hi ha molts de maquetistes de vaixells?
Bueno, és una, jo crec que és una cosa que es va perdent, perquè, clar, ara tot es fa fora, no? Tot ve de fora, hi ha artesans que treballen molt barat fora, i, clar, tot això es va perdent, perquè aquí no es valora el suficient, no? Però, bueno, sempre hi ha algú que ho fa molt bé i hi ha gent que ho aprecia, no? Però cada vegada menys.
Quins materials se solen utilitzar, Alejandro, per fer aquestes reproduccions? És única i exclusivament fusta o se poden utilitzar diversos materials?
Home, actualment s'utilitza tots els materials. El que passa que sempre tenim, es valora més pues, els materials nobles, no? Com són la fusta, sobretot, no? Que era com se feien de veritat els barcos, no? Al principi, i després pues, ferros, latón, no? Que també és un material molt apreciat en la mar perquè no es deteriora, i sempre s'intenta reproduir el més exactament possible a l'original. El que passa és que, clar, a vegades, pues, segons els preus i segons la rapidesa, pues, clar, es van utilitzant materials més baratos, no? O més senzills.
Sí,
no?
Sí, quan dius la rapidesa, perquè se fan comandes, algú ve i diu, m'agradaria tindre una reproducció d'aquest vaixell, i el fas?
Sí.
Per tant, se fan per comanda també les reproduccions.
Es pot fer per comanda, sí.
Ah, mira, no ho sabíem això.
Es pot dir, mira, vull aquest barco i es fa el barco que demanen. Uh-huh. El que passa que ja et dic, que tot això es va perdent molt. Cada vegada és més difícil trobar artesans que tinguin la paciència i que ho puguin fer, i que ho puguin fer, pues, amb un preu que sigui comercial, no?
Normalment són fusters qui ho fa, perquè si s'utilitza fusta han de saber treballar-la molt, no?, per tal de fer tot el tornejat, per tal de fer els canons, per tal de fer els pals de les veles, etc.
Clar, home, a veure, més que fusters, jo crec que podríem parlar de miniaturistes, no? De
miniaturistes.
Gent... Sí, 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 miniaturistes que fan miniatures de coses reals, no? Uh-huh. I que saben treballar la fusta o qualsevol altre material, no?, amb torns petits i... Però clar, totes les eines que es fan servir són ja petites, no? Un fuster, doncs, és una persona que pot fer coses, pot fer un barco, no? Un mestre d'aixa, per exemple, és un senyor que fa un barco de veritat.
Clar, pot fer de veritat, també el pot fer de miniatura, sense dubte.
Podria fer, però potser sí, sí, no li costaria més, no?
Serien els famosos mestres d'aixa, no?, els que solien fer...
Els que fan els llaguts i els barcos aquí de la costa mediterrània.
Efectivament, sí. Quin seria aquest vaixell que has vist reproduït que més t'ha impressionat o que tu has vist, caram, aquesta reproducció és la que és el model de reproducció d'un vaixell en miniatura?
Home, per mi els llaguts d'aquí, de la costa. Jo tenia el meu sogre, que ja no em fa, perquè ja és gran, però era un gran miniaturista, no? Uh-huh. I tinc barcos d'ell que agraden molt i bueno, jo em vaig quedar un, no?, perquè ja el tinc que no el tinc per mi, no?, perquè m'agrada molt com està fet, i a més és un barco que està fet perquè els mestres d'aixa normalment treballaven sense planos.
Clar.
Treballaven per
a ull, treballaven a ull.
No, però per coneixements una mica traspassats de generació en generació, saps?
Sense dubte. Uh-huh. Quant pot valdre una miniatura d'un vaixell tamany mig?
Uf, és que això té molt a veure amb, per exemple...
Amb el treball que porta, no?
Clar, potser un galeón, no? Uh-huh. Pues, jo els he vist pues, realment amb molt de detall, no?, amb molta feina. Quan més s'ajusta a la realitat el barco, pues, clar, més valor té, no? Uh-huh. Però podem estar parlant entre 1.000, 2.000, 3.000 euros, no?
Pot valdre una miniatura d'un vaixell, sí, diguem-hi, ben feta.
Però clar, inclús més, no? Uh-huh. I després el tamany també té a veure, no?
Efectivament. Un tamany mig estaríem parlant d'entre 1.000 i 3.000 euros.
Sí,
un tamany...
Penso que una feina així mitja, no? També.
Uh-huh. Segurament que molts dels oïdors que ens estan escoltant, i tu com a especialista, Alejandro, deuen pensar, i com fiquen aquests vaixells dins la botella, eh? La típica, bueno, ampolla amb el vaixell dintre, el secret, no?
Clar, hi ha moltes tècniques, no? La tècnica tradicional era que el barco es ficava, es muntava fora, no?, i es plegava, no?, les veles i tots els fils, quedava plegat. Llavors, una vegada dintre del barco, amb unes pinces s'estirava d'un fil, no?, que després tallaves, i aixecava tot el velamen, no? Però clar, després amb tècniques així, una mica ja més pràctiques, pues, havia fet el barco i després al millor se soldava el culo de la botella, no? El cul de l'ampolla, no?
Molt bé, s'anaven depurant les tècniques. Si jo coneixia aquesta d'estirar el fil, una vegada les veles plegades estan dins, s'estira el fil i llavors s'aixecaven les veles.
I després, clar, després amb pinces molts de detalls s'anaven posant dintre la botella, eh?
Efectivament.
Vull dir que tu desplegaves, però després havia que posar això i anaves amb unes pinces, amb molt de cuidado, anar posant tots els detalls.
Uh-huh. Treball de miniaturista, eh? Treball doncs, de paciència i de delicadesa, el que s'ha de tenir per fer una miniatura naval, una miniatura d'un vaixell com les que avui ens ha explicat Alejandro Pascual, ja sabem, propietari del Mercader del Mar, aquesta botiga de Barcelona, especialista també en miniatures navals. I el que donem les gràcies per haver-nos atès tan cordialment i explicar-nos més coses de les miniatures navals. Alejandro, gràcies, feliç jornada.
Vale, moltes gràcies.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies, i des d'aquí també el nostre més sincer agraïment a l'Alejandro Pascual. Hem de posar punt i final al Blau Marí d'avui. Hem començat parlant d'aquest balanç de la campanya de pesca de la tonyina roja. En pocs dies han capturat tota la quota de peix. Ho hem fet amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó. El Joan Argento i el Rafael Martí, en la secció més tradicional, ens han parlat de l'escandall i de la funció d'escandallar. I el Ranxabor ens han explicat com preparar un bon emperador amb patates. A l'acordió del Gourmet hem escoltat el grup Desplegar Veles i el tema Un jorn de pesca. Aquesta setmana a Panorama Nàutic hem parlat dels cursos de formació de la Federació Catalana de Vela amb l'Agnès Vizcarro, cap de l'Escola Catalana de Vela. I a Plankton, l'Aurora Requena ens ha pres d'excursió al delta del Llobregat. I com he sentit en aquesta darrera part, el Manuel de Ramon parlava de miniatures i maquetes navals amb l'Alejandro Pascual del Mercader del Mar de Barcelona. Per tant, res més, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Agraïts, com sempre, a tota la gent del mar que fa costat en aquest programa, el Blau Marí. Per tant, fins aleshores, fins al pròxim programa, fins a la pròxima setmana. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.